TV3 Ràdio, La Gran Vida, amb Juanmi Mas i Raül Valls.
Molt bon dia, 9 i 5 minuts. Benvinguts a la Ràdio Pública de les Illes Balears. Benvinguts a La Gran Vida. Bon dia, Raül. Com estàs?
Bon dia a tots i totes. Com estàu? Avui tenim un programa carregat d'actualitat, també de festes, de fires, de trull, que passa arreu de les illes i, com no, acabarem amb un entre tu i jo.
Acabarem amb un entre tu i jo, però entre tu i jo, què tal per Buja?
Molt bé, ahir vàrem a ser Buja, també vàrem a ser en Esport del Cudi, perquè estem gravant el No que Toca. Per cert, moltes gràcies per l'audiència d'ahir. I res, una monada.
Que bé que estiguessis en el poble de la meva predineta, de la meva família. Te vaig veure ja en les, com se diuen, les serpentines aquestes del carrer principal, no?
El paperí.
El paperí que ha davant l'església, no?
El paperí.
I te vaig veure en la catxa ja de toca a toca.
Sí, una bona encimada de Can Rafel, que m'ho varen donar, ben grossa, una monada.
Varen tenir Esbalda en directe, i tu el vares també tenir, va jugar en el toca a toca?
No, Esbalda no poden jugar, no els volem. Volem gent anònima.
Anònima, eh? No, sí, clar, perquè s'hauria de fer un toca-toca premium.
No, han de fer un toca-toca
de
kits. Des d'aquí ja ho demanes a la direcció, a qui li correspongui. Un toca-toca kits, perquè hi ha molt de nins i nines que mos segueixen, que segueixen el programa, que venen, que mos veuen quan les gravacions i que llavors juguen a casa en el seu propi toca-toca.
Ah, d'acord.
I no sé, crec que ho han de fer un toca-toca kits.
Molt bé. Idò, mira, podem fer una cosa. Si voleu, jo què sé, si voleu dir, jo vull participar, o jo vull que els meus fills participin en el toca-toca. I d'aquí hi ha un número de WhatsApp, eh? Aquí feim una
prova. Els vostres fills no poden participar, ja no, vos ho dic. Però, vull dir, en un futur no ho sé, però ara per ara no.
Bé, quan se faci kits.
Exacte, això sí.
No, quan se faci...
Si ara en buarem, Joan.
No, quan se faci toca-toca, kits.
Bé, exacte.
I d'això. Si me'l voleu dir on sou, o on vos trobeu,
on aneu,
si aneu a una fira, una festa, que dinareu, amb qui estareu, ho podeu fer amb aquest número de WhatsApp.
646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
I d'avui de matí començarem parlant de la transformació de l'edifici de GESA, perquè aquesta setmana l'Ajuntament ha presentat un projecte, no?, de transformació de l'edifici i de tot el que seria la façana marítima. I d'avui nosaltres volem parlar amb Judit Vega, que és historiadora d'art, va ser directora de la UNED a les Illes Balears. Ara, per temes personals, torna a fer feina i torna a estar a casa seva, a Galícia. Ella és membre d'ICOMOS, que és l'organització dins de l'UNESCO que s'encarrega de la protecció del patrimoni. Per això ella és una persona que sap molt bé de què parlam quan parlam d'aquests canvis que hi pot haver a la façana marítima en l'edifici de GESA, que l'han vist tota la vida. Però, com bé deia en Raül, després m'ho anam a festes a Sant Pere d'Esporles, perquè, així com ahir varen parlar de festes d'Andratx i de Buja, avui m'ho anam també a Esporles.
Sí, que ja han tingut una nit... Ahir va ser més tranquil·leta, però, vaja, duen una setmana ja de festes i parlarem amb el seu regidor perquè mos conti tot allò que encara hi ha per fer i que poden gaudir aquests dies.
I també parlarem de les rebaixes d'estiu, que és vera que cada any se'n parla una mica manco, perquè hi ha tot l'any, rebaixes tenim tot l'any, però van començar dijous, i jo també he sortit en el carrer de manera un poquet, a veure si la gent va de rebaixes, si no. Però nosaltres, per si de cas, parlarem amb la presidenta de Pimeco, Carolina Domingo, per veure com ha començat aquest inici de la temporada turística, expectatives que hi ha, les rebaixes, i el tema dels treballadors i aquestes cosetes que també mos interessen molt. I també en Julio Bastida, que mos du temes de tribunals, successos i aquestes històries que mos passen cada setmana. I també tindrem aquest entre tu i jo. Poden donar ja una pista?
Vinga, per exemple, ella és d'un poble on hi ha cossiers.
Molt bé, ho poden deixar així. Encara tenim una segona hora després, sí. Però això serà a les 11, eh? A les 11 des de matí. Idò, si vols, comencem.
Vinga, començam.
Vinga.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
Idò, sí, aquesta setmana han conegut un dels projectes urbanístics més importants que es viurà a Palma en els pròxims anys. Estan parlant de que l'Ajuntament ha presentat la transformació de l'edifici de Gesa i de tota la façana marítima. Hi haurà, serà una actuació de més de 76 milions d'euros que vol convertir aquest espai en un gran punt de trobada per als ciutadans. I clar, darrere d'aquest edifici hi ha una història fascinant. Gesa, és difícil, l'han vist tota la vida, tota la vida han sentit parlar, veïnats, cosins, germans, tothom, i per què no el tomen, i per què no el tiren, i de no se pot tirar, no se pot tomar. I clar, aquest edifici, aquesta història, la va crear, la va fer en Josep Ferragut, que és un dels arquitectes més brillants que ha tingut Mallorca. Ell va morir assassinat en el seu moment, però és autor d'obres tan emblemàtiques com Gesa, també Olor Porciúncula, i era un home que sempre s'ha dit que estava avançat en el seu temps. I doncs, per analitzar aquest projecte i entendre què significa per Palma, avui ens acompanya, com han dit ara en el principi, a la introducció, na Judit Vega, historiadora d'art, directora de l'UNET a les Illes Balears, i és la persona que millor coneix l'obra de Josep Ferragut, la va presentar en el Castell de Baibà fa uns anys, i ella és membre d'ICOMOS, que és ICOMOS, i doncs l'organització dins de l'UNESCO que s'encarrega de la protecció del patrimoni. Ella per temes personals és a Galícia, ara és un poblet, perquè també està ficada dins un tema de l'Associació contra el Càncer, està allà, que me deia, fa olor o pa, ai, Galícia, pa. Judit, bon dia, com estàs?
Molt bon dia, tot bé.
A veure, que fa olor o pa, per allà. Molt bo,
heu de venir.
Han de venir. A Galícia sempre hi som atents, Raül, a anar a Galícia?
Sí, si tot va bé, aniré el mes d'agost a Galícia.
Ai, quina sortada, quina envia. Perfecte.
Sí.
Envia fotos, jo tampoc m'he gustat tot.
Vinga, jo aniré, vendré a veure vos un ratet.
I doncs, Judit, mos agradaria que mos explicassis quina valoració has fet d'aquest projecte que s'ha presentat aquesta setmana, tu que sempre estàs tan ben informada i que t'agrada llegir tots els diaris.
Mira, yo siempre pensaba que Gesa o se tira, por mucho que me encante el edificio, que sea simbólico, que significó un mundo en aquel momento, fue el edificio más moderno que había en las islas y era un edificio americano en plena Mallorca, por mucho que me guste, yo decía, o lo tiran o lo arreglan, y eso se ha demorado pues a lo largo de muchas legislaturas, intereses de unos, de otros, y ahora por fin tenemos un proyecto y yo creo que Palma está de enhorabuena con ese proyecto. El estudio que lo va a hacer es tiene renombre, hace trabajos fantásticos también de remodelación, restauración de edificios emblemáticos, y yo creo que esa fachada marítima se merece lo que quiso Ferragut en su momento. Fíjate que Camper Antoni estaba completamente abandonado.
Per tu és important, no?
Sí, exactamente, porque en la memoria del proyecto lo que él explica, dice, con este edificio veremos cumplido el sueño de tantos ciudadanos de ver urbanizada la explanada de Camper Antoni. Entonces, esa explanada siempre se pensó para que se desarrollara y que fuera un lugar donde una ampliación más de la ciudad, donde los ciudadanos puedan pasar tiempo, pasear, bueno, que tenga vida, i ara mismo no la tiene.
Han passat 15 anys entre litigis, debats. Arriba massa tard aquesta transformació o tampoc és tard perquè tanmateix, vull dir, una vegada que se faci la transformació, també seran molt d'anys, no? De nova façana marítima, amb una altra imatge. Però trobes que arriba tard o no?
Arriba tard, però què podem fer? És ara o nunca?
Ara ja res.
Ja passa.
Ara ja ha passat.
Sí. Ya ha pasado, exacto, sí, no podemos hacer eso. Pero la degradación cada vez más grande, ahí sabéis que han entrado en el edificio, que lo han estropeado más, los lados del edificio, sabemos que hay zonas donde, bueno, pues se forma, bueno, no es la mejor vida la que pasa por allí, en los edificios de al lado, pues se ha hecho vandalismo. Y ese parque también, te digo, si somos honestos, si los ciudadanos son honestos y piensan un poco en esa zona, aparte de gente que va a pasear con el perro, es una zona que está completamente muerta, es que no hay nada allí. ¿Y por qué no utilizar? Siempre queremos suelo para para hacer cosas y el proyecto pues nos va a dar parque, vegetación, un edificio, unos aparcamientos, y eso tiene que ser bueno para la ciudad, sí o sí.
Sembla que la idea és integrar l'edifici dins aquesta façana i convertir-la en un espai obert, no? Que pugui haver una biblioteca, un espai cultural... no sé si això se diu així, però són com incubadores d'empreses, no? Que pugui haver... Sí. També un aparcament soterrat, que estem dels aparcaments, és un drama a Palma i per tot, però a Palma sobretot. Així com has vist tu el projecte, li veus possibilitats?
Sí, sí, moltíssimes, sí. Sí, sí. Y van a rehabilitar el edificio, el auditorio. Se va a poder utilizar para tantas cosas culturales y seguramente cuando tú tienes un proyecto así que funciona, que ofrece espacios para que interactúen con los ciudadanos, para que puedan hacer eso, ver una exposición, un centro de interpretación, escuchar un concierto, una obra de teatro que se puede hacer en el auditorio, cualquier cosa, pues va a reforzar también la economía de esa zona, porque si vais por esa zona casi no hay ni una cafetería donde tomar un café, no hay nada. Entonces sí que le veo muchísima, muchísima utilidad, posibilidades, y además conservaremos ese edificio que me gustaría que por fin la gente, aún hay que seguir contándoselo, aunque yo he contado un poco en la exposición de Belver, pero hay que seguirles contando lo grandioso que fue en su momento tanto el arquitecto como ese edificio.
I jo me demano, què pensaria ara, creus, Josep Ferragut, de veure aquest projecte? Perquè, clar, ja no és el seu edifici, sinó és una transformació, podríem dir, ampliació d'aquest edifici, tot i que se restaurin parts de l'edifici. Què creus que pensaria?
Mira, el edificio, sí, ahora le he mandado también a Juanmi, no sé si lo ha visto, una foto de
sí,
una portada de una revista
a 6 minutos,
que se llama El Barri. Sí,
sí, sí.
Y entonces ahí, en el año 1994, ya también, o sea, la idea de Ferragut de hacer algo allí más que aquel edificio solo, que claro, él se murió y solo vio los cimientos, cuando lo mataron en 68, y Falcón terminó el edificio exactamente como le había dicho Ferragut, como había hecho los planos, pero no se siguió más aquello, el estudio se cerró y aquello quedó así. Pero ya en el 94 otra vez se volvía la idea y había tres edificios que estaban alineados, ¿no?, como en batería, que eran del mismo tamaño que el de Gesa. O sea que yo creo que si él estaría, él estaría tristísimo de ver su edificio así. Y yo creo que después de lo que ha pasado, si él lo está viendo desde algún sitio, creo que estará contento porque van a dar a esa zona algo que fue el sueño de él en su momento y que se cumplió, porque él dijo que iba a ser la entrada principal de Palma. Mm. I és l'entrada principal de Palma.
El més important, perquè tu el que mos contes, és que, clar, encara hi ha molta gent que identifica Gesa, l'edifici de Gesa, amb un edifici abandonat. Amb aquesta obra canviarà definitivament aquesta percepció?
Sí, tu date cuenta que també sempre... Qualquer renovació en les ciutats sempre... Siempre tiene detractores y gente que los apoya. Cuando se tiraron las murallas, que fue una barbaridad, por ejemplo, estaban contentísimos. Si buscáis en los archivos, en el proyecto de Calvet, pues había hasta canciones que decían que muera lo viejo, que venga lo nuevo. O sea, que un cambio así siempre va a tener gente a favor y en contra. Me imagino que los que viven allí, claro, no les gusta que tenga un edificio delante. ¿Por qué? Porque ellos quieren ver el mar, pero los que están detrás de ellos también pensaron lo mismo cuando hicieron aquel edificio, ¿no? Entonces, siempre hay un punto de inflexión ahí que la gente no está contenta, pero cuando vean que este hecho, si es verdad que se hace en 2 años, ojalá, yo ahora solo estoy y hablo también y les digo, a ver qué vais a hacer ahí dentro, a ver qué vais a respetar o no respetar y a ver si se hace en los 2 años, que espero que sí, 2 años es poquísimo, sabéis que es poquísimo una construcción, entonces cuando la gente es como cuando no quieres hacer una cosa o te dicen tus padres o en el cole tengo que hacer el trabajo, qué rollo, pero luego lo haces y luego se ve el resultado y ya se cambia. Lo que no puede ser es que tenga la imagen de edificio abandonado cuando ha sido un edificio que formaba parte de la vida cotidiana de toda la gente de Baleares. A mí, que he estudiado tanto el edificio, pues la gente me cuenta que todos los empleados tenían una fiesta antes de Navidad, que le daban regalos a sus niños allí, todo el mundo iba a pagar allí el recibo de la luz. Ponían unas luces que aún están allí dentro en el arriba de todo, ¿no? Uh-huh. Que ponía Bon Nadal todos los años y la gente ya... Eran cosas cotidianas que ya contabas. Ah, mira, han puesto las luces de Gesa con el Bon Nadal. ¿Cómo puede pasar de eso de ser un edificio que forma parte de tu vida, donde vas cada mes allí a pagar tu recibo, ¿cómo va a pasar a ser algo horrible, que no sé qué? Pues por culpa de los políticos y del negocio que quisieron hacer ahí y del lío que se montó. Así que no, que los ciudadanos de Palma recuperen a Ferragut y que recuperen un edificio que es de ellos y que lo tienen que disfrutar. Para eso se hizo.
Jo record que tu tenies una visió molt romàntica, que no té tothom, perquè molta gent veia o veu aquest edifici ja enmig, però tu deies que segons com estava sol, se reflectien els vidres, diferents colors durant el dia, se veia un verd i tal, clar, coses que jo no veia, però tu sí, perquè tu te n'entens. Això mos oblidarem, o sigui, ja tindrem una cosa clara, sabrem què és el que hi ha allà, no direm no, és que no se pot tomar perquè això és emblemàtic, no, hi haurà una cosa molt clara. Hauràs de tornar a veure-lo, no?, quan estigui sobre acabada.
Oh, claro, bueno, yo ya voy a tornarlas en el mes de julio para la Atlántida. Sí. Sabes que yo encara, a Mallorca sigo yendo todo
encara,
el rato.
Encara no estará fet, però.
No estará fet, pero pediré permiso para que me dejen entrar en obras para ir viendo qué van haciendo. Y sí, estos edificios, mira, si ves los de Nueva York que también se han restaurado, o también en Italia, el edificio de la ENI, que es igual que este, y bueno, este está copiado de uno ligeramente modificado de la Leverhaus en Nueva York, y sí que hay una tendencia, los cristales estos no son normativos, ahora están hechos con materiales que antes se usaban y ahora no se pueden usar, se pensó en conservarlos fuera y hacer otro muro de cristal dentro, bueno, al final encontraron una solución, pero bueno, siempre cambia, estas cosas cambian, pero luego cuando lo ves, moderniza otra vez el edificio y bueno, yo creo que la esencia se quedará.
Idò, Judit Vega, hem parlat amb ella, membre d'ICOMOS, aquesta organització que està dins la UNESCO que s'encarrega de la protecció del patrimoni. És una veu, jo diria que autoritzada, per parlar d'això, d'aquest projecte que va iniciar, que va acabar de Ferragut. I la veritat que amb ganes de veure com acaba tot això, però el manco ara ja sí que hi haurà canvis. Moltes gràcies per estar amb nosaltres, Judit.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que berenis bé, si no ho has fet.
No he fet encara, però aniré a Palma al mes de juliol i gaudiré d'aquesta ciutat una vegada més.
A mi aquí a Mallorca més guapo, com a xerrar. Gràcies, Judit. Una ferrada.
Gràcies a tu. Ciao.
Adéu. Explicaràs les teves històries, passades memòries que t'han fet costat. Diràs en veu alta totes les corolles que t'han intrigat. Diràs en veu baixa senzilles i tendres paraules d'encant. Ressonen paraules, transiten imatges quan senten sa veu. Les coses que mai faràs dir. Quan senten sa veu que acaricia i eixample el teu.
No seràs mai
com eres ahir.
Quan sentis sa veu
que t'acanta i te deixa dormir.
Dècits de seu mandat abans de tot foren els sus. Ses teus ulls de sol. No quan tu hi ets davant. Somaràs.
Digue'm que m'enyores per totes les hores i dies passats. Digue'm que m'estimes sense els eufemismes que t'han castigat. Digue'm que m'expliques les pors i alegries del teu llarg llistat. Ressonen paraules, transiten imatges quan senten sa veu. Quan senten sa veu. Quan sentit sa veu. Les coses que mai vares dir. Quan sentit sa veu. Que acaricia i eixample el teu pit.
No seràs mai
com eres ahir. Quan sentit sa veu que t'acanta i te deixa dormir.
La Gran Vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio.
I d'esport, les que ja viu intensament també les festes de Sant Pere d'enguany de 2026 i des del passat mes de... No, des de dia de 9 de juny, està al municipi ja en festa, ple de música, cultura, esports, tradicions i activitats per totes les edats. I enguany tenen un fil conductor, Raül, que és el cinema.
Sí, bueno, hem de xerrar d'aquestes festes de Sant Pere que molts de pobles de les illes estan celebrant aquests dies, però hem de dir que enguany, bueno, volem saber totes aquestes activitats concretes que se fan, sí, a diferents punts, i sobretot el tema, per exemple, de les penyes.
De les penyes?
Sí, jo vull saber més.
Els joves que s'ajunten per organitzar-se dins les mateixes festes, no?
Sí, sí, sí. Bé, ja sabeu que hi ha Espregó, també sí, hi va la dècada prodigiosa, hi ha concerts, hi ha activitat de tota la vida, però el millor que poden fer de tot això és
la
xerrar.
La dècada prodigiosa, perdona.
Sí, però versió balear.
Sí, sí, sí.
Sí, versió balear. De veres, no sé si són vius o morts.
No, però se m'ha posat la pell de gallina. O sigui, la dècada prodigiosa. Jo era fan de la dècada prodigiosa. Sí, però tenint, clar.
Dir això, sí, però ho pegant fora.
Sí.
Sí. Bé, la qüestió, ara aquí xerrant d'edats, la qüestió, anem fins a Esporles, anem a xerrar amb el seu regidor de festes, en Jaume, a Terrassa, que en Jaume, l'altre dia que xerràvem, dèiem, bueno, no, tanta sort que el dissabte serà una nit tranquil·la. Jaume, bon dia, com anam?
Bon dia a tothom.
Va ser tranquil·la ahir, o no?
Va ser tranquil, ahir vam tenir un vespre, un poc de descans, vam fer el tradicional sopar en el carrer, i així avui de matí ja per agafar forces, perquè ja enfilam la rebel·la de Sant Pere, que és avui vespre.
Clar, aquí anam, perquè duis des de dia de nou, no? Conta-mos.
Duim des de dia de nou. Les festes de Sant Pere ja duen uns anys que se mos han allargat, i nosaltres quasi que estem celebrant Sant Joan i Sant Pere.
Sí, perquè clar, de dia de nou, imagina't. Bé, però clar, és que entenc jo que Esporles, a més, que és un poble molt participatiu, moltes associacions, tothom col·labora o vol organitzar qualque cosa, no? I llavors és difícil poder posar tot a dins un programa d'actes.
Correcte, tu vas dir. Nosaltres hem allargat un poc fins a Sant Joan, també, precisament per això, per la quantitat d'associacions que tenim, i on se mos junten totes les activitats de fi de curs. Se mos ajunta també que tenim tres rebel·les, perquè el tradicional concert de la banda de música, de la banda lírica, recordar que és una de les bandes de música més antigues de les Illes Balears, 153 anys.
Mare meva!
Cada any se superen i ja no és un concert a l'ús, sinó que mos munten una festa que és espectacular, que com bé tu has dit, enguany el concert de la banda de música ha estat la banda de música més la dècada prodigiosa, que va ser un espectacle espectacular, la veritat.
Se va unir aquesta banda de música amb la dècada prodigiosa, que fan tots els rebel·les de Balears, i clar, van organitzar, com dèiem, una nit especial. Jo deia, mem, això de les penyes, què és això que feies a Esporles?
Mira, les penyes ja fa 3 anys, i la veritat és que és una iniciativa popular que ha sorgit fa 3 anys, i no ho organitza l'Ajuntament, per tant és una cosa que és molt lloable, perquè neix de la participació ciutadana, i la veritat és que va creixent, i és una festa molt guapa, on disfruta tot el poble, a més, des dels més petits fins als més grans, i és molt, molt guapo poder veure com totes aquestes generacions s'ajunten el segon dia de festes per anar a fer el seu contrapregó. Cada penya, cada any, una de les penyes és l'encarregada de fer el contrapregó, i fan un tradicional xupinazo, en el més pur estil Sant Fermín, i arranca la seva festa, després continua amb un dinar de penya, cada penya va en el seu rotllo,
sí,
i després se tornen a juntar a l'hora baixa per poder celebrar la seva festa tots junts, i la veritat és que és una festa que va creixent cada any, I no sé, molt bé. El guapo d'aquesta festa és això, que no neix des de l'Ajuntament, sinó des de la participació ciutadana.
Bueno, Jaume, podríem dir que és una coma d'aquestes que neofestes que que s'han posat de moda, que ja, bueno, que ja duen gairebé 15-20 anys, des de, jo què sé, el MUC, Sant Balat, la Capta, festes que, com tu dius, organitza la gent del poble sense... passar, diguéssim, directament per l'Ajuntament i que en el final se converteixen en una part més o part molt important de la festa, no?
L'Ajuntament no pot mirar, no mirar lo que està passant i, evidentment, nosaltres donem un apoyo, sobretot a nivell d'infraestructura, sobretot també per coordinar tanta gent. I lo de quan has dit totes aquestes festes, se m'han fet els pèls un poc de punta perquè no volem que se convertesqui, volem que sigui, que quedi una cosa local. Clar. I és de fet, és sempre que xerram amb tots els joves i tota la gent que organitza aquesta festa, sempre mos diuen totes aquestes festes que han nombrat és el que no se volen convertir.
Clar, és que és això, que aquestes festes van començar com una cosa, com tu dius, del poble, de la gent i tal, que passa que en el final se va coneguent, se va fent popular i en el final s'han convertit en grans festes que molta gent hi va, però bueno, n'hi ha moltes d'altres que també han aconseguit d'una manera o una altra deixar-ho davant i fer un sistema, diríem, de cribatge. És a dir,
jo crec que lo important és que, com que coincidim en Sant Joan,
clar,
tenim aquest avantatge de que sempre estem eclipsadíssims.
Els ciutadallans i ciutadallanques vos agrairien que la vostra se convertís en una neofesta grossa, perquè si no hauria tant de mallorquins allà.
Mallorquins a Ciutadella és molt fort.
Exacte. Bueno, Jaume, tu deies, Revela de Sant Pere, conta-mos, que hi haurà? Com serà aquesta festa? Com ho viureu la gent d'Esporles, aquesta Revela de Sant Pere?
Pues és una Revela molt especial. Avui vespre tenim Changuito a partir de les 10 del vespre. I és un vespre on estem apostant per la música de creació i música sobretot també en català, que per nosaltres és molt important que per el manco la meitat de la programació que feim durant que Sant Pere sigui en la nostra llengua. I avui vespre pues, podrem gaudir de Changuito, que presenta el seu nou treball i és el tercer concert d'aquesta gira que ha iniciat aquest estiu. I també després tindrem des de Santa Maria el grup Negre, que també és un grup que està pegant molt fort. I després ja per la gent que se n'anirà, perquè sabem que demà a moltes bandes per totes és un dia feiner, nosaltres, com que demà tenim un poc que tenim festa,
sí,
nosaltres ens quedarem un poquet més
Allargarem un poc.
Allargarem un poc més la gent local, la gent d'Esporles, ja, amb un grup d'aquí, del poble, que se diuen el Rock Rural, que és un grup de versions de tot tipus de cançons. I després, finalment, tancarà el DJ en Joan Rigo.
Molt bé. Idò, bé, ja ho dèieu, és important que en aquestes festes patronals, en aquest cas de Sant Pere, d'Esporles, que gairebé la meitat o el manco més de la meitat de la programació sigui en català, i avui, com dèiem, podeu gaudir d'aquesta Revela de Sant Pere. Jaume, res, moltes gràcies per contar-nos un poc com són les vostres festes i que sigui lleu el que queda, que ara ja sigui acabar de disfrutar d'aquestes festes.
Moltíssimes gràcies, això ja està
fet. Oh. Gràcies, Jaume, que vagi bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu.
Un any més he estat esperant el màgic moment de passar-te a buscar. Mentre recordava el vestit que portaves, les nostres xerrades al portal de matinada, la teva mirada, el cor va feliç a la platja, esperant que arribi el teu missatge. Però fa estona que miro i no veig la resposta esperada que tant desitjava. I serà que sí o que no. I serà que sí o que no. l'estiu serà molt millor si ja començo amb el teu petó. Mentre recordava el vestit que portaves, les nostres xerrades al portal de matinada, la teva mirada, el cor bategava, les ganes de veure el meu gelat d'aigua salada. Tu i jo davant el mar, és de postal. L'estiu que torna com un boomerang al teu costat. L'estiu que torna, on més importa. M'he trobat amb els genis i m'ha dit que has arribat, que ara ja fa dies que voltes per aquí, que no vols saber res de mi. Tu i jo davant el mar. L'estiu que torna, l'estiu que torna com un boomerang.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
I de fa just una setmana que va començar l'estiu, i això coincideix i fa que s'ajuntin dues coses, no? Aquest gruix de turistes que comencen a arribar des de ja fa moltes setmanes. Ja n'hi ha molts per aquí, molts que vendran durant tot el mes també de juliol, agost, ja sabeu que això va així. Però també coincideix en l'inici de les rebaixes d'estiu, que se va iniciar dijous. Clar, és un dels dies en què els carrers també, moltes vegades, et xorro baixes, es veu que fa calor, però precisament per això els carrers s'ompleixen de gent, les botigues aprofiten aquest aire condicionat que entres i dius, ai, sobretot en els grans comerços, no? Que estic de fresquet aquí, vaig a firar alguna cosa, vaig a mirar a veure si hi ha qualque coseta rebaixada. I avui volem parlar de tot això, del petit comerç també, no? Si afronta aquest repte de poder competir amb les grans superfícies quan parlem de rebaixes. Anem a escoltar un petit res, un tall de bou d'una, m'apareix que és una senyora, dura 14 segons, mos parla de les rebaixes. I doncs, les Balears és la comunitat, la cinquena comunitat en turisme de compres, ho sabies?
Sí, sí.
Ho creus?
Sí, jo crec que sí, que és possible. Sí.
Perquè compren tant, o són els turistes els que compren?
No, jo crec que nosaltres també comprem.
Nosaltres també comprem, eh?
Crec que sí, sí.
I doncs sí, les Balears és la cinquena comunitat espanyola en turisme de compres. Clar, això és perquè tenim grans marques, tenim també oferta de luxe, també tenim el comerç local, i tot això fa que la gent compri. Però volen parlar amb Carolina Domingo, que és la presidenta de Pimeco, d'aquestes qüestions en temes d'hàbits de consum. Carolina, molt bon dia, com estàs?
Molt bon dia, molt bé, gràcies.
A veure, com arriben els comerços en aquestes primeres rebaixes d'estiu, i quan parlem de comerços, sobretot els comerços de proximitat, com està la cosa enguany?
Bé, a veure, nosaltres des de la patronal de Pimeco sempre traslladem el que ens diuen els petits comerciants, no? I és que cada vegada comencen abans les rebaixes i això perjudica desgraciadament en el petit comerç, perquè ara que és el moment d'aprofitar, de poder vendre amb el preu normal, doncs s'han d'adaptar a el que fan les grans superfícies, que és que cada vegada comencen més prest les rebaixes. I, evidentment, el petit comerç s'ha d'anar adaptant obligatòriament amb aquesta situació. A veure, esperem que la campanya sigui bona, perquè, evidentment, vivim del turisme, sobretot en aquesta època, i el turista compra, però sí que és cert que quan hem de començar tant preses rebaixes hem de pensar que el marge de benefici del petit comerciant és molt reduïda. Aleshores, el seu marge de benefici és molt poc i hem de pensar que ha de viure tot l'any. L'hivern després és molt llarg i ha de viure després tot l'any del que fa l'estiu. I aquesta situació és una mica complicada.
Les rebaixes així com estan muntades, no d'ara, perquè això és una cosa bastant recurrent. Sempre que vos entrevistam, ja fa uns anys, no?, que parlam de que pareix que les rebaixes s'han desvirtuat, perquè abans era un moment que tothom esperava, aquelles corregudes, jo me'n recordo, no?, que entraven...
Obrien la porta.
Obrien la porta, i quasi tomaven la porta, i era un moment com un dia a Sant Fermín, i hi havia les rebaixes, també. Clar, tot això s'ha desvirtuat, però és que ho passa malament és el petit comerç. Ara mateix se pot competir, o ja s'han començat a fer cucabeles per poder remuntar aquesta situació que pareix que no canviarà?
A veure, t'asseguro que el petit comerciant fa cucabeles i cucades tot perquè, sí, perquè pugui vendre i que pugui treure el seu gènere i per al setembre poder, o a l'agost poder tindre la seva nova producció per l'hivern. Però a veure, la veritat, la realitat és que les rebaixes han perdut força. Abans les rebaixes, com tu has comentat, era un esdeveniment molt, molt esperat. I avui és que el problema hi ha promocions i descomptes durant tot l'any. I això ha fet que, bueno, perdre la il·lusió d'esperar a les rebaixes, no? Això la gent ja no ho fa. Quan hi ha descomptes gairebé tot l'any, les rebaixes deixen de ser un reclam i això és evident. I, bé, la gent passeja, les botigues que es troben algú de descompte, jo no crec que ara, sobretot el turista, vagi a les botigues per trobar les rebaixes. Som més la gent d'aquí, no?, que diem anem de rebaixes, però els turistes, jo crec que van a botigues i, bueno, si troben algú de descompte, doncs molt millor, no?, perquè dius, vale, però no crec que hi vagin expressament per trobar les rebaixes.
Penses que se passegen, que entren, surten i que n'hi ha per tot? És a dir, jo vaig anar a una gran marca, no faran publicitat perquè no farà falta, fa una setmana, i el 90% dels clients eren turistes.
Clar, perquè l'estiu és això, nosaltres vivim del turista, ens agrada, jo no, vivim indirecte o indirectament del turisme. I ajuda molt el teixit empresarial i econòmic de tota l'illa. I nosaltres, doncs bé, per això no ens agrada que comencin tan pres les rebaixes, perquè hauríem d'aprofitar per almenys juny i juliol a poder vendre amb el preu normal. I després, perquè les rebaixes és això, el que et queda d'estoc, a final de la temporada poder-ho vendre més amb descompte, però no a començament de la temporada. Per això et dic que està desvirtuat tant. I clar, hem de tindre en compte que el petit comerç no només genera activitat econòmica, sinó que també dona vida als carrers, crea ocupació, ofereix un tracte proper, i hem de tindre en compte que hem de mantindre des de les institucions. Hem de fer feina per tornar a regular les rebaixes. I nosaltres, des de Pimeco, no ens cansarem de dir-ho.
Carolina, una cosa que, aprofitant que tenim tant de turistes, penses, en la vostra experiència, que cerquen també producte mallorquí o acaben comprant a una tenda que podrien trobar a qualsevol ciutat europea?
Bé, a veure, jo, per lo que també em diuen els comerciants, sí que és cert que el turista valora molt el que és el producte local. Inclús hi ha molts turistes que a través de les xarxes socials, que molts petits comerços ja s'estan adaptant amb les noves tecnologies, cerquen aquest comerç que potser no està en un carrer principal i va cercar-los que estigui potser en un municipi o en un carrer de segona línia perquè ha vist per les xarxes socials aquest producte tan especial que vol veure-ho, inclús comprar-ho. Aleshores, veiem que realment valoren el nostre. Per això hem de ser nosaltres, des de les institucions, sobretot, que hem de preservar el nostre teixit del petit comerç, perquè és el que ens dona la nostra identitat i la nostra cultura, i hem de conservar-ho.
Penses que és més difícil competir amb les grans superfícies, amb aquestes grans marques, o també en les botigues online? Cada vegada hi ha més gent que compra 10 prendes i després se'n torna 7, però el tema de les compres online, com ho duis, vosaltres?
Doncs malament, malament, com les grans superfícies, sobretot els centres comercials. Això és una competència molt directa cap al petit comerç. Bueno, et puc dir que el turista, quan ven aquí, no compra online. A veure, jo, no sé, encara no s'han fet números, però dubto molt que una persona que vingui una setmana de vacances a Mallorca es posi a comprar per online. Jo crec que no. Aleshores, el turista que ve aquí a passar uns dies de vacances és un turista que compra en el comerç d'aquí, gran o petit, però compra i es deixa els dobbers aquí. I això ho hem de valorar molt, perquè és fidel. En aquests dies que està aquí és fidel que compren al comerç local. Sí que és cert que les grans superfícies, els centres comercials, atrauen també molt el turista. Però bé, també ells són conscients de que anar pels carrerons, conèixer els nostres costums, veure la nostra arquitectura, i que en tots aquests carrers acompanyi amb un comerç local, amb un comerç de, amb una personalitat i un producte local, ho valoren molt, molt més que en un centre comercial.
Una darrera qüestió per la meva part. Aquesta falta d'habitatge, quant valor contractar qualcú per als comerços, també afecta?
A veure, el petit comerç normalment té una contractació de persones que són molt, molt a llarg plaç. Sí que és cert que a vegades pots tindre un moment de falta de personal, no? Sobretot si algú t'agafa una baixa o si has de combinar baixa, perquè clar, pensa que el petit comerç pot contractar 2, 3, màxim 4 persones, la majoria, després hi ha més grans, però fidelitza molt el que és el personal. I pensa que no és un número, sinó forma part de la família. En el petit comerç, el que és la contractació de personal és gent que normalment coneixes o te recomanen, ajudes. És que la personalitat del petit comerç és tan diferent al gran que bé, evidentment costa de trobar, però penso que el tema de la falta de vivenda és un problema generalitzat. Nosaltres que vivim en una illa, en un territori molt, molt limitat, creiem que quan es fan infraestructures tan grans com són els hotels, com són clíniques, hospitals o universitats que ara s'estan fent, el govern hauria d'obligar, amb aquestes grans infraestructures, a que una part d'aquesta construcció anés destinada a vivenda per al personal que necessita aquesta construcció. Si és que volem tindre qualitat de persones treballant a la nostra illa, que crec que això és essencial per poder mantindre un nivell adequat de turisme. Aleshores, no ho sé, per dir-te, no, una universitat, pues feu un pavelló amb vivenda per portar bons professors perquè no hagin d'invertir part del seu sou amb la vivenda, que a més és caríssima, perquè la gent no voldrà vindre. Gent amb una trajectòria o amb un currículum important no vol gastar, si té de traslladar-se d'un altre lloc a vindre per donar aquesta feina, pues gastar més de la meitat del seu sou en vivenda. I això crec que és algo que hauríem d'estudiar, realment. Tindre bons metges, bona sanitat, perquè és necessari.
Idò, Carolina Domingo, presidenta de Pimeco, gràcies per estar amb nosaltres a la Gran Vida, que tinguis un bon diumenge i a veure si el balanç final d'aquestes vendes amb aquestes rebaixes poden ser el més positives possibles.
Ojalà, així ens esperem, que les vendes vagin molt, molt, molt bé.
Gràcies, Carolina.
Gràcies i feliç
una parrada. Gràcies.
Igualment. Adéu, adéu, adéu.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana. TV3 Ràdio és diversió. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IB3. Tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Fins a les 12, escolta La Gran Vida.
Avui, doncs, queda poc més de 10 minuts per acabar aquesta primera hora aquí a La Gran Vida, ben acompanyat, com sempre, amb en Julio Bastida i Raül, la veritat que també amb ganes de saber què és el que passa en el món, a les Balears, quan parlem de successos, tribunals i això...
No tots són fires i festes.
Exacte, aquí està. I per això Julio Bastida, que és delegat d'Hoquei Diario Balears, és expert en tot això i mos explica quina és la darrera hora. Tenim moltes coses, però volem començar en Lico, que l'està liant una altra vegada.
Què tal? Bon dia a tots.
Bon dia.
Pues sí, Nico, Francisco Cortés Picazo, Lico, Francisco Tomás.
Elico de la Paca.
Elico de la Paca. Bueno, pues què ha fet? Fa 20 dies exactes ho van detenir, vos en recordeu? Ho van comptar aquí, que va entrar a l'hospital de Son Espares amb una pistola, despullat, i, bueno, va anar un pollo a l'hospital i ho van detenir. Anava, com és habitual amb ell, pues, sota els efectes de les drogues, i ara, 20 dies després, l'ha tornat a fer. En aquest cas, en el Rafal, barriada de Palma del Rafal, sembla que, segons diu Policia Nacional, se'n va anar cap a dos... Perquè ja no té carnet, perquè li han llevat. No, després de tot, el xou que té, li han llevat dos pits.
En cotxe no pot partir.
En cotxe no pot partir.
Mare meva.
Què passa? Que se'n va anar a dos joves que estan allà en patinat, va treure una pistola i els va encanyonar i li va dir, escolta, m'enduc el patinat. I se'n va dur patinat. Amb una pistola. Els joves se van assustar tant que no volien denunciar, però, evidentment, tots els veïnats i la gent d'allà... És que Lico és una persona molt coneguda. És que, per tant, no és una persona desconeguda.
Clar.
Van dir a la policia, ha estat Lico, la policia va agafar, se'n va anar cap al poblat de Son Banya, i allà va trobar dins el cotxe de Lico la pistola de foguets que, en aquest cas d'aire comprimit, però qualsevol persona que sàpiga un pot d'armes sap que avui en dia les rèpliques d'aire comprimit són semblants, bueno, és que són clavades a ser reals. Per tant, aquells joves no sabien que era real, que era falsa, bueno, una rèplica, i al final va acabar detingut. Ahir va passar a disposició judicial, i quan va passar a disposició judicial, algo molt típic en el Lico, pues, quan tens periodistes i fotògrafs, els tira besitos.
Tira besitos, fa comentaris, no?
Era de fogueo. Era de fogueo,
però justo ja te l'endús. Clar, és que com si estiguessin tots acostumats a veure pistoles.
Clar, bé, també t'he dit una cosa. El que no entenc és com se poden vendre pistoles, siguin d'aire comprimit, de fogueo, de no fogueo, aquí o allà, rèpliques o no rèpliques. Vull dir, no. Vull dir, quina necessitat hi ha? O és una pistola o no és una pistola. Les pistoles només es pot comprar qui tingui els permisos d'armes. La resta, no. Si és una d'això d'aire comprimit, pues que per esquí, el que...
D'aire comprimit, que tingui...
Són d'Airsoft, i clar, per fer pràctiques d'Airsoft i tot això. Hem de dir que Lico, ara, en aquestes dues darreres ocasions, la pistola era d'aire comprimit. Però no m'ho hem d'oblidar que fa una sèrie d'anys, quan Lico era Lico, hi havia la Paca, era la Paca, en el poblat de Son Banya, en el puticlub, per dir-ho d'una altra manera, el club del Terne del Globo Rojo, que està a Brat Pots i Fàbrica, no sé si m'ho recordeu, pues allà, de vora del carrer... No, el carrer Manacó.
No me'n recordo.
Jo també me'n recordo, nin, de passar per l'autopista...
Per Mustang.
Mustang. No me sortia el nom, ara.
El Mustang.
I hi havia una senyora que aixecava una cama.
Que aixecava una cama per l'autovia, tu veies que aixecaves la cama, sí.
Bé, idò, alerta. Bé, jo estic segur que molt dels nostres oients saben que en el carrer Manacó, en Benet Pons i Fàbriques, allà hi havia el Globo Rojo. Pues allà, l'Ico va treure una pistola de bon de veres, i li va pegar un tir en el porter.
Mare meva.
I ho va deixar ferit, i va estar a presó per això, per aquest tema. Per tant, que lo que Lico tingui armes de foc reals és una cosa, pues, i no moren de... o no han de ser coios, han de tenir clar que a Son Banya hi ha armes de foc.
I, clar, els patinets elèctrics que va robar, que volia robar, supos que eren per vendre i fer una donació.
Lico té problemes de drogues des de fa molt de temps, això és una cosa evident, ell mateix ho ha reconegut, i ara ho està passant malament, perquè quan tens mono, per dir-ho de certa manera, fan aquestes coses.
Però vull dir, ara perdoneu la meva ignorància, però aquest home que viu a Son Banya on venen droga, quin problema té ell amb trobar droga?
No, trobar no, compres-la.
Ja, però...
Però ja no tenen la seva carnisseria.
Clar, no tenim un economat propi, no?
Bueno, jo crec que ell ja està apartat, el clan de la Paca ja no existeix a Son Banya. O sigui, de fet, la Paca viu a Sostolot, a la vora de Son Ferriol.
I del que passi es mono com pugui, nosaltres parlant de serps, no de monos. Una serpa palma que ha passat. Que ha estat.
Sí, m'hauran d'anar...
Una, ja en duia no sé quantes de serps.
Però jo he vist una imatge que és enorme. Que
sí, m'hauran d'anar a Son Ferriol, concretament en el carrer Llorenç Frau, això a la barriada de Son Ferriol, en el que un policia fora de servei, un policia local fora de servei, va haver d'anar a auxiliar a una família perquè se li va ficar una serp, però una serp que han de veure les imatges.
Sí, sí,
si entres
sí,
a qualsevol diari, poden entrar a Coi Baleares, veuran nosaltres titulant Pànic en Palma, la serpiente irrumpe en una vivienda i muerda un policia, perquè no és petita.
No, no, és que són ben grosses aquestes de ferradura invasores.
Se t'entra dintre teva, estàs tranquil·lament... Mem, és molt difícil si tu vius en el carrer Aragó a un vuitapís que t'entri una serp.
Sí, està clar, però les plantes baixes en els pobles i de més que tenen el corral o finca o el que sigui, clar, és més habitual. Però, de totes maneres, aquí encara està, entre cometes, controlat. Però bon, ja se n'han anat desarmats, els nostres veïns d'Eivissa i Formentera. Formentera s'han lliurat per ara de que arribin, però Eivissa és una cosa exagerada, que han hagut de fer búnkers per les sargantanes, perquè les serps ja s'està menjant totes les sargantanes i és un desastre. Però, clar, alguna cosa haurem de fer, no?
No ho sé. No, no.
La solució no sé quina és, però alguna cosa hem de fer, perquè ja anant malament.
Ja,
no, el que no podem fer és que les sargantanes visquin dins un búnquer. El que hem de fer és matar totes les serps.
I també hem de tenir en compte que fins ara s'ha de... No, una serp no fa res.
Deixa't anar.
No, això no és cert, eh?
Fins que vas en el banyo, en el corral de la predina.
Sí, en aquest cas se va ficar dins la col·laboria d'aquesta vivenda, la varen tenir amb aquest policia fora de servei i la família, perquè la família no sabia què fer, i aquest policia la varen tenir controlada dins la col·laboria perquè el que no volien és que follegués, perquè si fuis després ja no l'agafes. I quan va arribar el juís, la unitat d'intervenció immediata, amb les bosses aquestes que tenen i tal, la varen tancar i va mossegar un policia.
Sí. Clar, no, és que són rabioses, és a dir, no te matarà de la mossegada, ni tenen el verí ni això, però són rabioses que se fuen moltíssim.
Sí, sí.
I assusten molt. O sigui, va ser, jo estic segur que la serp era en caràcter defensiu, perquè elles pensaven que les ataquen, perquè si no la fas, si no li fas tu res, elles habitualment no ataquen, però la veritat és que tu imagina que tu tens nins, estàs a que teva tranquil·lament, o escà, o qualsevol cosa... I la bou es casa a la costa i li dona una mossegada i se carrega. O sigui que, per tant, és un problema serio i el veïnat de Son Ferriol pues, està molt assustats i han presentat moltes queixes.
I també és serio aquest italià que se fica dins els vestidors a les piscines de Son Hugo per veure menors despullats.
I això que ha estat.
Nines.
Vinga, que ha estat.
Ara vos conta. Fa un dia hi va haver una competició de natació a les piscines de Son Hugo. Lo que jo ara vos conto és el que han dit els pares i el que ha confirmat la Policia Nacional. Però el que s'està fent ara és comprovar les declaracions que fan els pares de que això no és la primera vegada i que sempre ho fa aquest home. I ara estan tirant de càmeres cap enrere i supos que en qualsevol moment acabarà detingut aquest senyor. Un italià de mitjana edat que, aprofitant quan hi ha competicions, que hi ha molta gent en les piscines de Son Hugo, el que fa és que se fica dins el vestuari de les dones. Especialment quan ja competeixen els menors d'edat, les menors.
Mare meva.
Les nines. Perquè sabeu que té aquest fetitxe de que li agraden molt les nines aquestes.
Que nines que hi van ara perquè ha acabat el curs i fan activitats escolars i que no han trepitjat Son Hugo en la seva vida i que van ara per primera vegada.
Però en aquest cas era en competició. O sigui, les competidores, nines, petites, se fica dins el vestuari i mira com se dutxen. O sigui, allà no fa res, però mira com se canvien, com se'n despullen i tal.
I com aquesta mou entra en el vestidor de les dones i ningú diu res? És que jo no entenc. No,
sí que han dit. Evidentment que han dit. Quasi que arribaten.
És que clar, és que...
Què és el que passa? Que els pares i tothom, pues, varen posar escrit en el cel, varen cridar a la Policia Nacional, va arribar a la policia, havia molta detenció, imagineu vos passadissos allà que volien matar aquest home, i la policia ho va identificar, va prendre declaració en els pares i ha demanat en el centre de Son Hugo les càmeres de seguretat per comprovar que realment és aquest home o tal. De moment, ho va identificar, ho va deixar en llibertat, li va dir que no s'acostés per allà, i ara estan pendents de comprovar les càmeres, perquè això s'ha de demostrar. Una vegada que tingui les càmeres, que està allà i que hi va molt sovint, se procedirà a la seva detenció.
Molt bé.
I doncs, què t'apareix?
Drames i festes, i toquen drames.
I fires.
I fires.
Aquí en aquest programa, fires, festes i...
Fires i festes, tot el que mos toqui, perquè en aquestes illes no aturam.
No aturam.
Bé, i doncs, res, moltes gràcies. Siguin atents, vius, si teniu... O veus cap set per cap vostre, telefoneu en Escofip. En Escofip, perquè venguin a cercar-la i no la toqueu i ja està.
No
li feis una foto, si podeu, i envieu en Escofip.
I en altres, en el diari.
En el diari també.
En el diari, en
foto. Okay, okay, Balears, podeu enviar. En el Julio l'envia.
I és ràdio, és ràdio.
Arroba Julio Bastida.
Sí, sí, i és ràdio també.
Quants seguidors tens, ara?
Diferent, un 300.000.
300.000 seguidors, no està malament.
Està bé.
Està bé.
Jo troc de vendre coses de com aquest que fa... No, te surt això del TikTok Shop, el TikTok Shop i Temu i tot això.
Molt divertit,
no? Jo crec que ja pot vendre coses.
Alots, fins la setmana que ve.
Gràcies. Vinga, tornem a les 10 i 4 minuts.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
Bon dia. Augmenten a 9 els espanyols morts a conseqüència del doble terratrèmol a Venezuela, segons la darrera actualització proporcionada pel Ministeri d'Afers Exteriors.